les 5 de la tarda, 7 minuts. Ara fa un any, la Guàrdia Civil portava ja 9 hores escorcollant la seu de la Conselleria d'Economia, mentre milers de persones es concentraven a l'exterior per protestar contra l'operació policial, on hi va haver una quinzena de detinguts. Això és el que passava a aquesta hora, ara fa un any, a l'antena de RAC1. Deixeu-me anar cap a la caserna de la Guàrdia Civil, a la travessera de Gràcia, on anem a, en aquest cas, a recollir informació del que hi està passant. Arnau Mañé, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns ara mateix qui ha entrat, qui no ha entrat, qui hi ha dins, pel que fa a les detencions que s'han produït aquest matí.
Sí, bé, tot és una mica confús, perquè des de premsa d'aquí la Guàrdia Civil, d'aquí la caserna, no ens volen donar més detalls. Segons ells diuen, no hi ha cap detingut aquí a la caserna, però segons ha pogut saber RAC1, com a mínim hi ha dins de la caserna dues persones. Una és la cap de serveis de vicepresidència, Natàlia Garriga, i l'altra encara no podem confirmar qui és. Tot i això, Natàlia Garriga, ja fa estona que espera i encara no ha pogut declarar. I atenció, perquè fonts properes a la investigació ens han dit que els propis agents de la Guàrdia Civil s'estan sorprenent de com està sent aquest procés judicial, perquè diuen que no és habitual i que el sorprèn que tot estigui anant tan lent. Tard o d'hora ens han dit que la majoria, o si més no, alguns dels detinguts hauran de passar per aquí a la caserna a declarar a mesura que el procés judicial així ho demani.
Però disculpa, de què s'estranyen?
És a dir, s'estranyen de que tot estigui anant tan lent, de que els escorcolls estiguin durant tant, de que el procés no sigui tan àgil com ells es pensaven. De moment aquí la tranquil·litat és absoluta, només l'estan trencant una escola que acaba de sortir ara de les classes, una furgoneta dels Mossos d'Esquadra que vigila l'entrada, però en principi no hi ha cap altre problema.
Doncs els escorcolls que van acabar passades les 10 de la nit. Saludem aquesta hora a l'estudi de RAC1 el professor Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ben tornat, ben retrobat. Gràcies. No sé si recorda vostè on era i com va viure aquell vinés avui, que estem de commemoració.
Bueno, era dimecres, si no recordo malament, i jo estava a la ventana, en el meu programa setmanal, a la cadena SER.
Sí.
No recordo un dia com personalment, especialment tens o personalment, no vas un dia...
I a la ventana feien connexions amb la conselleria?
No ho tractaven. A la ventana exclusivament parlem d'economia, almenys al meu espai. Ai, si després o abans van connectar, no ho sé.
Vostè va firmar en aquest programa, després ho ha anat ratificant en d'altres col·laboracions, també ho ha dit, ara li preguntaré si també ho ha dit a la ventana, que la independència de Catalunya arribaria cap a finals d'any. Es manté aquesta...
O similar.
Això ho ha dit a la ventana, també, o no?
No, perquè no m'ho han preguntat. Ah. És a dir, aquest tema no ha sortit.
Vale, jo per això li pregunto. Però ho manté, vostè, això ho manté?
Jo sí, jo ho mantinc. El que passa és que, independència és un terme que és molt elàstic. És
bueno, deixi'm dir que això mateix, això sí que li han preguntat en una entrevista a la BBC, BBC de Londres, per un reportatge que emetran, en aquest cas a BBC News, l'1 d'octubre.
Sí,
i avui l'han entrevistat els de la BBC.
Sí, és veritat.
I li han preguntat sobre aquesta qüestió.
Sí, és veritat. És cert. És a dir, a veure, el concepte d'independència és que és molt elàstic. És a dir, sembla que no, però és des d'un estat propi, amb constitució pròpia, amb fronteres, amb bandera, amb etcètera, etcètera, etcètera. Això seria un moneda pròpia inclús, vull dir, etcètera, i altra banda, per altra banda, pot ser algo semblant al planibarretxe o una hiperautonomia pràcticament total. És a dir, no és el mateix el concepte d'independència avui que fa un segle o dos segles. Ara, jo continuo mantenint que sí, és a dir, que abans...
Però vostè fins i tot ha arribat a dir que des d'un punt de vista econòmic Catalunya no necessitaria la independència.
Sí, aquí, en aquest programa jo ho he dit.
Sí,
és a dir,
sí.
Jo des d'una perspectiva econòmica, si Catalunya tingués l'apartat econòmic de l'Estatut de Guernica, el que té Euskadi, més unes quantes competències més, aeroports, ports, inclús caixa de la Seguretat Social, etc, des d'un punt de vista econòmic, sí, Catalunya no necessitaria ser independent. El que passa és que, bueno, s'han afegit altres coses. Però sota el meu punt de vista, la realitat és aquesta. Uh-huh. El que passa és que, clar, és cert, si Catalunya és independent, això ho tindrà. Punto.
Bueno, per tant, vostè manté el pronòstic.
Jo sí.
Bueno, el veig molt optimista, perquè tal com estan les coses...
Sí, el que passa és que, a veure, ojo, perquè està, en els darrers 10 anys estan passant coses raríssimes a tot el món. Si vostè recorda, el juliol del 2012 semblava que el món s'enfonsava. Literalment, la prima de risc d'Espanya lliscant els 700 punts, Grècia al punt de la suspensió de pagaments, i va sortir el senyor Mario Draghi i va dir «Haré lo que sea necesario para». I en una hora es va donar la volta absolutament a tot.
Sí, senyor.
Estan passant coses molt rares darrerament, eh? És a dir, qui podria imaginar que un país com a Hongria, per exemple, està a punt de ser vetat a la Unió Europea? Fa un any això era impensable. És a dir, ara ojo, perquè no sé què pot passar, eh? Però igual passa alguna cosa que ara...
Home, passen coses tan rares, perdoni, professor, com que Pedro Sánchez és el president del govern espanyol i Mariano Rajoy està a Santa Pola fent de registrador.
Sí.
Vull dir, si això fa un any enrere...
I Soraya Sánchez s'ha abandonat la política.
Vull dir, si fa un any, per aquesta data, un 20 de setembre, ens ho diuen, no ens ho creiem.
Sí, és veritat. El que passa és que, bueno, el tema aquest del senyor Pedro... Doctor, perdó, del doctor Pedro Sánchez...
Bueno, doctor...
Bueno, és doctor.
Esperant que es confirmi. Bueno, és doctor, no. Però vull dir que no li acaben rebaixant...
La seva tesi ha passat 3 filtres, no?, d'antiplàgia.
Bueno, avui ara hi ha novetats sobre la seva tesi, perquè és que hi ha un fragment que està copiat que no va dir que estava copiat.
Sense cometes, sí, sense... Bueno, el que deia, aquest procediment ha sigut fruit o conseqüència d'una moció de censura. Una moció de censura, en teoria, sempre es pot plantejar. Per mi no, té raó, estic totalment d'acord amb vostè, fa un any era impensable que hagués aquest canvi de govern o que la senyora Cifuentes estigués robant un pot de crema en un supermercat,
sí,
i una
cosa també.
Sí, etcètera, no? És a dir, vale, però és a dir que poden passar coses que ara per ara semblen molt, molt difícils que puguin passar.
Una de les demandes històriques de Catalunya és que s'acabi amb el dèficit fiscal interregional, bueno, és a dir, aquests famosos 16.000 milions d'euros que ara ja ballen, que Catalunya envia a l'Estat i no tornen. Vostè sempre ha dit que era la causa d'alguns dels problemes dels catalans. Per exemple, també les deficiències en la sanitat pública que avui s'han posat sobre la taula.
A veure, Espanya és un país, ja parlo d'Espanya, eh? Espanya sí. És un país... que no és ric, Espanya és un país pobre, que té algunes zones riques. ¿Vale? O sigui, Espanya és un país pobre, i durant un munt d'anys ens han fet creure que Espanya és un país ric. No, Espanya és un país pobre, torno a dir, que té algunes zones riques. Llavors, després de la transició, concretament l'any 79-80, algú va dir, bueno, què podem fer per, d'alguna forma, estabilitzar això una mica. Bueno, doncs molt fàcil. Agafem dels que tenen i li donem als que no tenen. Bueno, sí, però això no, això res, perquè aquí nosaltres... Bueno, i és el que han fet. Llavors, s'han arribat a situacions absurdes com que Extremadura té 3 vegades més empleats públics que Catalunya, per exemple. S'ha arribat a situacions com Astúries, que les comarques més riques són les que estan habitades per pensionistes del carbó, per exemple. És a dir, s'han arribat a situacions que no són sostenibles, a qui volia arribar. I jo penso que una de les raons per les quals Catalunya aconseguirà el que aconseguirà, i Euskadi també, és per la banda de que des d'Europa diran, bueno, a veure, perquè ja sembla que hem oblidat que l'únic objectiu que té Europa ara per ara és arribar a un dèficit del 0% el 31 de desembre del 2020.
Això ho hem oblidat, bàsicament, perquè ningú en parla. Bueno, en parla vostè.
Perquè és lleig.
Vostè ho ha recordat ara, sí, però aquí ningú en parla.
Sí, perquè és lleig. Perquè si aquesta història del pressupost que el senyor...
Aquí només parlem, disculpi, de màsters i de tesis... Bueno, sí, però sí, no parlem del que diu vostè.
Si vol, després parlem del...
No, ara ja anirem. Però abans, el que deia vostè, no?
És
el 2020...
Sí, però el 2020 tota la Unió Europea, 0% de dèficit el 31 de desembre. A veure, rebobinem. Espanya s'ha compromès, bueno, el senyor Rajoy s'ha compromès, i aquest senyor no ha dit que no. El 2019, un dèficit de l'1,9%. El 2019, 1,9%. Això significa que si Espanya tanca aquest any amb un 2,7% de dèficit, que tot apunta que serà així, d'aquí, és a dir, del 31 de desembre del 2008 al 31 de desembre del 2020, Espanya tindrà de trobar 27.000 milions d'euros.
I com es troben?
Bueno, posant impostos i retallant despesa.
Però si no paren, el govern actual bueno, només treu impostos.
Bueno, molt bé, perfecte. Posant impostos o retallant despesa.
Pues no acabo d'entendre aquesta política del govern espanyol que treu, que em sembla molt bé, vull dir que fins i tot vol retallar l'impost de societats de les petites i mitjanes empreses del 25 al 23, treure l'impost de la llum.
Sí, també va dir que les pensions posarien segons l'IPC i ara està dient que bueno, que igual no. És a dir, els polítics diuen una cosa i després quan estan a l'oposició hi ha campanya electoral i després fan una altra, i el color aquí no té cap importància. Llavors, això ara hi ha una cosa que està corrent per internet, que diu que la senyora Calviño, ministra d'Economia, ja té al calaix un plan per retallar 8.000 milions de despesa pública.
I d'on el retallar? Bueno, pues, perquè, clar, si el retall de venir, perquè això és un clàssic, que el govern espanyol sempre traspassa la retallada a les comunitats autònomes, allò que en diuen la centrifugadora.
Sí, exacte. Sí, sí.
Pues aquests 8.000 milions que els retallarà l'Estat espanyol, el govern d'Espanya o a les comunitats autònomes?
A tots una mica. Tots una mica, i hi ha impostos que pujaran. És a dir, jo, bueno, i aquí, en aquest programa hem parlat d'això, jo estic segur que l'IBI, bueno, falten dies perquè pugi l'IBI. Dies. Perquè és una forma molt fàcil de treure diners. Uh-huh. Amb la qual cosa, si els ajuntaments treuen més diners, la dotació que fan els ajuntaments podran baixar. És a dir, que jo penso, sota el meu punt de vista, que el que s'hauria d'estar parlant cada dia és d'això, de com podrà Espanya arribar a un 0% de dèficit el 2020, 31 de desembre. I d'això no s'està parlant.
No, d'això, miri, no en parla ningú. El que sí que se'n parla cada dia, tots els partits polítics, d'això que deia vostè, no se'n parla, és d'aquesta polèmica dels màsters i les tesis suposadament plagiades de polítics espanyols. Avui, nou capítol, amb la Universitat Rei Juan Carlos, un jutjat de Madrid està investigant si la Facultat de Dret, que això ja és gros, o sigui, això ja arriba a uns nivells que realment el rector crec que hauria d'haver dimitit hauria d'haver plegat ja fa un grapat de dies. Aquesta facultat de dret hauria concedit la carrera a centenars d'estudiants italians de manera irregular. Vostè, com a professor d'un institut privat, però escrit en aquest cas a la Ramon Llull, li preocupa com pot afectar el sector universitari tot això que
està
passant?
No, perdó, és que ja està afectant. O sigui, aquest xou amb certes universitats espanyoles ja està a la premsa i a les webs de fora. Això ja està al carrer. Això està fent molt, molt mal a la universitat espanyola. Perquè clar, és a dir, aquí, sí, una sí i una altra no, però d'entrada, vull dir, és la universitat espanyola. No recordo quan, si ahir o abans d'ahir, li van fer una entrevista, no recordo on, al president de l'Associació de Rectors d'Universitats Espanyoles. Bueno, i aquest senyor va dir una cosa que té molt de sentit. No hi ha eines verdaderament fiables per detectar problemes que estan passant a les universitats. Per què? Perquè no s'han establert. És a dir, no s'han establert.
No hi ha mecanismes per detectar fraus com aquest.
És a dir, una cosa és que un senyor o una senyora plagi una tesi o plagi... Aquest és un problema. Que evidentment han d'haver mecanismes per detectar això, i de fet hi han mecanismes. Però per altra banda estan coses que van passar altres vegades, que és falsificació de document públic, en el sentit de que falsificació d'actes, assignatures cursades després de concloure el programa de l'assignatura, treballs entregats fora de termini, aquestes coses. No, són dues coses que evidentment poden estar lligades, però en principi no tenen res a veure. És a dir, un plagi d'un treball, d'una tesi, això es pot, és a dir, és tan senzill com passar el treball aquell per un programa de detecció de plagi, és a dir, això hi ha un munt al mercat. I altra banda són mecanismes per testejar la qualitat del centre. Llavors, la comissió de rectors diu que això no s'ha establert. Si em pregunta per què no s'ha establert, li he de dir que no ho sé. Clar, llavors ha de ser una qüestió de la universitat, del centre, la que es preocupi per aquest tema. És a dir, no, si em permet un minut...
Sí, per favor.
Explico el que passa a casa meva. És a dir, nosaltres som part de la AA6B, que és una associació d'escoles de negocis nord-americana, i nosaltres tenim un sistema que està ple d'auditories i ple de registres, que és impossible fer una cosa d'aquestes. Jo, per exemple, el meu cas, jo faig els exàmens, els treballs, etc. Jo, com a profe d'una assignatura, jo poso les actes bioinformàtica, faig l'acta bioinformàtica, i li dono a l'Enter. Una vegada jo he posat a l'Enter, ni jo puc entrar en el sistema. Ni jo puc entrar en el sistema. Per modificar... per poder jo modificar una nota,
sí,
m'ho ha de permetre una junta que s'ha establert especialment per això. Clar, però això ho hem fet nosaltres, això no està en cap eina, o sigui, no és cap exigència...
Vol dir que no és una normativa,
no.
Sinó que vostès ho han establert,
exacte,
de manera,
exacte,
individual, particular.
Més imatge de qualitat, etc, i perquè, evidentment, ens exigeix aquesta associació de... Llavors, clar, és a dir, qui té la culpa? Perquè, clar, al final sempre arribem a això, no ho sé. No ho sé, però això que està passant amb aquesta història dels màsters i tal i qual està fent molt mal a la Universitat Espanyola. Perdoni. A més, hi ha un altre problema afegit. El més gros és que tot això ha sortit perquè uns partits polítics ho han tret.
Correcte.
Si això no haguessin tret uns partits polítics, el cas de la senyora Cifuentes i l'altre i l'altre i l'altre, no haguessin sortit.
Sí, sí.
Fort, això, eh?
Bueno, i de casos que potser no sabem.
Home, evidentment.
Perquè aquí sempre hi ha una punta de l'iceberg, i potser sí. hi ha una de titulacions aquí que són fraudulentes.
Sí, sí, evidentment. Pot passar. Si vostè me pregunta, jo he de dir que sí, que pot passar, evidentment que sí.
Clar, perquè sabem aquests casos, però hi ha els casos que no hem entrat, o que han estat vinculats al poder i que ara no hi són. Vull dir, clar, ara, a partir d'ara dubtes de tot.
Això,
que és el que vostè diu, que perjudica la Universitat Espanyola,
sí,
en l'estranger.
Sí, sí. Això que vostè, per exemple, ha fet la menció aquesta dels italians aquests.
Sí.
Això fins ara no havia sortit.
No, és que clar, és que, però és que aquesta universitat, perdoni, és que millor ni acostar-s'hi a la Universitat Juan Carlos I. Anava a fer aquí un link, que ara seria una mica políticament incorrecte. No, anava a preguntar-li, per exemple, Carmen Montón li van posar notes per assignatures que no havia fet. Això, com s'ho explica? O sigui, a la seva universitat, per exemple...
Però això és impossible. És que... A veure, per exemple, hi ha una data d'examen. Hi ha un altre examen, no? Un examen que sigui, evidentment, obligatori. Hi ha una data. Bueno, la persona o ja està matriculada o té 48 hores com a tope per matricular-se o per renunciar si està matriculat. Després d'aquestes 48 hores, escolti, perdoni, ni el papa canvia allò. És que ni el papa ho canvia. És a dir, allò és... Perquè és que el sistema no ho permet. És a dir, és un sistema informàtic totalment tancat.
Clar, però això passa en la seva universitat,
bueno,
pel que veiem.
Bueno,
perquè, per exemple, a la seva universitat les classes són obligatòries o no? Perquè, clar, ara ens hem assabentat, Pablo Casado, és que ni apareixia a les classes.
Bueno, depèn dels centres, entre el 75 i el 80% de les classes són obligatòries. De tota manera, per mi, més important que l'obligatorietat de les classes, perquè,
sí,
clar, nosaltres els grups són reduïts, i ja coneixes els alumnes, és a dir, no és allò, coneixes, no, són pocs, és un centre privat, etcètera, i ja els coneixes, però més que, diguem-ne, controlar l'assistència, és preocupar-te de que la gent treballi, perquè el senyor aquest, és a dir, no anava a classe, és a dir, no només no anava a classe, sinó que més no treballava a la classe. Hi ha dos temes, perquè el senyor aquest podia haver anat a classe i estar allà com una estàtua. No, bueno,
ja he ido,
bueno, sí, clar.
Que no és només una qüestió presencial.
Sí, exacte, és a dir, és una qüestió presencial de treball, no? És a dir, que hi ha dos problemes, hi ha dos problemes.
No? També ara hi ha el debat, aquest famós debat de la tesi de Pedro Sánchez, si va plagiar o no la tesi, en aquest cas una part. El seu institut com es controla els treballs que siguin originals?
Mira, hi ha una... jo no sé si vostè ha llegit treballs d'estudiants o no, però...
Jo li he de ser sincer, no
bueno, pues, és que això és molt fàcil. És que això és molt fàcil. És a dir, vostè llegeix un escrit. Els meus alumnes tenen 18-19 anys a segon curs i 21-22 anys a quart. Jo estic a segon de quart. Molt bé. Vostè llegeix un escrit d'una persona de 19 anys, bueno, ja veus com escriu. Si al mig afegeix un paràgraf... No, és que és veritat, afegeix un paràgraf del Paul Krugman, Premi Nobel, dius, mare de Déu, és que no. És que no cal un programa antiplagi. És a dir, és que ho veus. Una altra cosa és que diguis, bueno, va, tira.
O que no t'ho llegeixis.
O que no t'ho llegeixis, exacte. Que és aquesta era la segona que anava a dir.
Ah, vol dir que potser el professor no se l'ha llegit, o no se l'han llegit, o se l'han llegit per sobre.
És a dir, poden passar dues coses, com has dit, o que no s'ho han llegit, o que han dit, bueno, tira milles.
Que potser, bueno, potser són les dues coses, tira milles i no se l'han llegit.
És possible. Ara, jo li asseguro, jo li asseguro, vostè llegeix un escrit d'una persona de 19-20 anys, bueno... I no és que tingui falta d'ortografia, però té una sintaxis que no
sí,
és...
Sí, que no és Paul Krugman.
No és Paul Krugman. Vull dir, és que és així de fàcil. Escolta. Llavors, si allí incrusta un paràgraf de Paul Krugman, dius, bueno, tio...
Home, ha dit vostè una cosa que m'ha semblat molt interessant, que potser seria la conclusió a la que arribaríem de la tesi, però presumptament, de Pedro Sánchez, que la van fer, no se la van mirar massa i tira milles. Llavors, és una mica l'encadenat que fa que... Perquè la Universitat de Camilo José Cela també m'han arribat veus que tampoc, diguéssim, que seria... A veure, de... Sí, miri, no estaria en el rànquing de les millors universitats miri, europees.
Nosaltres tenim un programa antiplagi, un programa per testejar jo, que et poses el document, és igual que tingui una pàgina com tingui 500 pàgines, i et diu, aquest paràgraf ve d'aquí, aquest paràgraf d'aquí, identifica el paràgraf, Libro tal, article tal, no sé... Això existeix. I no costa 3 milions d'euros, això,
Per acabar aquesta qüestió de les tesis i els màsters, també hi ha les declaracions de l'alcaldessa de Colau, que va afirmar que algú li va oferir acabar el treball de final de carrera a canvi d'uns diners. Tot i que ella no va assenyalar directament a l'universitat. Primer va semblar que assenyalava a la Universitat de Barcelona, després va retractar i va dir que no, que algú li havia ofert aquesta possibilitat. Li consta que això passi al món universitari amb alguns professors o associats?
A veure, si vostè em pregunta és veritat això que es diu de que hi ha persones que a l'ombra fan per encàrrec tesis, TCGs, etc. Jo li puc dir que jo ho he sentit. Jo no conec cap cas.
Però ho has sentit?
Sí, ho he sentit. I he sentit inclús preus.
Pues ja
I he sentit inclús preus.
Cars, ara, no? Són cars.
Un TCG, pues, el que m'han dit a mi, 600, 700, 800 euros i una tesi doctoral 3-4 mil. El que passa és que, a veure, és que tot és el mateix. És a dir, vale, una persona amb molta pasta agafa i li diu que li facin la tesi doctoral. Però és que una tesi doctoral no és, hola, ja tinc la tesi.
Però després l'has d'exposar.
No, és que no és això, per això t'ho aprens. És a dir, et fan inclús el PowerPoint, sembla ser, per exposar-la. Però és que no estic parlant d'això. Una tesi, tu tens un director de tesi, llavors tu has de tenir unes reunions. Com vas? Què fas? Què has fet? A veure, passa'm una part. Jo he dirigit tesis, què és això? És a dir, la darrera tesi que vas dirigir, tinc tota la documentació guardada, vas tenir 15 reunions amb aquella persona i 60 mails. Vull dir, és que no és, ja tinc la tesi, aquí està. És a dir, si passa això, és perquè es permet. Llavors entra el que deia el president de la comissió de rectors. És a dir, que no hi ha eines per controlar això.
Doncs potser que aquest nou govern, a partir del que està passant amb el seu president, veurem si ho fa, en Pedro Sánchez les posi. Bé, canviem de qüestió. Parlem ara del preu de la llum, que està pels núvols, a màxims anuals de 76 euros al megawatt hora. Ahir el govern espanyol va anunciar que suspendria l'impost de producció elèctrica per intentar abaratir la factura elèctrica, entre un 2 i un 3%. Com veu vostè aquesta mesura? Ho notarem o no?
1,4 euros. Això representarà per família de mitja 1,4 euros, aquesta mesura del govern. A veure, el problema no és aquest. És a dir, a veure, que, bueno, que està bé. Que... El que passa és que si treuen aquest impost, que aquest impost, per cert, el va posar el PP. Si treuen aquest impost...
Bueno, menys, és el que deia vostè, menys ingressos.
Menys ingressos. Clar. És a dir, es tindrà de compensar per altra banda. Uh-huh. És a dir, a veure, el problema, la pregunta no és si això, aquesta mesura és correcta o no. La pregunta és per què Espanya, en relació al seu PIB per càpita, fa poc vaig escriure un article sobre això.
Sí, senyor. A la seva pàgina web.
Sí. Per què Espanya, en relació al seu PIB per càpita, té l'electricitat més cara d'Europa? Aquesta és la pregunta.
I vostè la sap?
No, jo no ho sé.
Bueno, jo li puc dir, aquesta pregunta que vostè em fa, jo no li sé respondre, però fa res, diria que fa una setmana, vam tenir amb nosaltres el consultor energètic Salvador Salat, que li vaig fer aquesta pregunta i es va mostrar poc esperançador amb el sistema elèctric espanyol i sobretot de la possibilitat de baixar els preus, perquè ell va dir que a dia d'avui, tal com estan les coses, és molt, molt, molt complicat.
Si el gran sector elèctric cobra menys diners pels costos regulats, perquè els hi fan una revisió i cobren menys diners, què els hi queda? Els costos no regulats, que és el preu del pool. Per tant, és de lògica que si volen cobrar, si volen tenir els mateixos diners, si pel fix cobro menys, doncs hauré de cobrar més pel variable. Per tant, la tendència quina serà? Malgrat ens faci mal, la tendència serà a preus alts. 75 ja és un preu molt alt. És a dir, ara ja estem en un preu molt alt. Pujarà molt més d'aquests 75? Dependrà del que vulguin, perquè com que és un sistema que no podem controlar, sinó que controlen el sistema de subhastes, passarà el que sigui, és difícil de dir. Però haurem de conviure molt de temps amb aquests preus alts, sí, és possible.
A veure, això no és igual, però això és semblant a la benzina. Quan vostè va a la benzinera i posa benzina al seu cotxe, de cada litre que posa de benzina, sí, el 55% del que paga per un litre són impostos.
Sí, sí.
Impostos, tasses, etcètera,
sí,
etcètera.
Sí, sí, sí.
A l'electricitat passa el mateix. Es podria baixar el preu de l'electricitat.
Bueno, ja baixen...
No, no, sí, exacte. 1,4 euros. Mm. Es podria baixar el preu de l'electricitat. Com? Abaratint els impostos, baixant els impostos. Una altra via, jo penso, és a dir, que a l'autoconsum, l'autoproducció és una via perfectament vàlida. No per tothom, evidentment, però sí que és una via perfectament vàlida. D'entrada, jo hagués tret ja l'impost al sol, ja ho hagués tret l'impost al sol, i llavors fomentar les unitats, no los megahuertos solares, les petites unitats de producció per posar teulades, jardins, etc.
Home, miri, aquest estiu he estat a Atenes i li asseguro que pràcticament tota la totalitat de les teulades d'Atenes, totes, hi ha una placa solar amb un contenidor per l'aigua calenta.
Per aigua calenta, sí, però jo estava...
No, però és, a veure, hi havia, o sigui, era placa solar amb aigua calenta i electricitat. Ja. A moltes llars a Atenes, m'hi vaig fixar. Però si no en veus cap, i no serà que no hi ha sol.
Es veuen poques, sí, molt poques. Molt poques.
Pràcticament, però també el govern que hem tingut fins ara, fins i tot ha arribat a posar
l'impost al sol.
Un impost, exacte, per tot i que tinguis autoconsum, havies de pagar, en aquest cas, a la companyia elèctrica. Sí, una cosa que realment sí, sorprèn.
Jo penso que l'electricitat podria baixar de preu. Podria baixar de preu. El que passa és que, bueno, les companyies elèctriques tenen una potència bestial i, evidentment, fan força. Aquesta és la realitat.
Professor Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vostès.
Com sempre, ha estat un plaer, ben retrobat.
Molt bé.
Portem unes camises similars.
Ah, sí?
Jo més...
Però, sí.
Vostè més nàutica, jo més de... També nàutica, però diguéssim de...
De ratlla més gruixuda.
De ratlla més gruixuda, més de platja, saps?
Quan diu que val això de la tesi, doncs?
Una tesi?
En vols una, en vols una?
Home...
Entre 3 i 4.
Bueno, ara en tot cas, fora de micro, ho acabeu de comentar. Professor, moltíssimes gràcies.
Vale,
una pausa i tornem. Fins ara.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.